Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre aquí a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls. One day in London City, a crew called C2C. They came to rock the
party. Say what? Avui a Bons Hàbits volem parlar de ioga i ho volem fer amb l'Abril, que és una noia de Caracas, de Venezuela, que va venir a viure a Catalunya. De fet, al veure, ara ens ho explicarà ella, una fotografia de la muntanya de Montserrat. Ens agrada dir-ho així i ella ens ho confirmarà. Porta ja 8 anys. El proper 11 de juny, organitzat per qui senti la crida a fer 108 salutacions al sol a la muntanya màgica, concretament a l'Alzina de Collbató. Bon dia, Abril.
Bon dia.
Molt contents de tenir-te aquí. Entens el català més o menys?
Sí, perfectament. M'agradaria parlar-lo, però...
No, nosaltres et farem la pregunta. Si cal que t'ho repetim, t'ho repetirem. Però, perfecte. Primer que res, ens agradaria que ens expliquessis aquesta història d'amor amb Montserrat, que ens sembla molt maca i que tu ens la situaràs una mica. Suposo que no va ser tan literal com veig la fotografia de Montserrat, me'n vaig a viure a Barcelona, Pero alguna cosa debía hacer que vinguessis cap aquí.
Claro, sí, nosotros, mi familia y yo estábamos organizando un viaje para vivir en España una temporada y la verdad es que, bueno, puedo decir que teníamos el privilegio de elegir, ¿no? Era como vamos allá, teníamos como los recursos para elegir y allá en Venezuela yo tengo mucho apego por unas montañas que se llaman los tepuys o tepuyes, ¿no? Depende, los dos plurales son válidos, que son las montañas más antiguas del planeta, se llama el macizo guayanés, y de verdad yo sentía como, no puedo estar lejos de los tepuys, ¿no? No me puedo ir al otro lado del mar. Pero bueno, explorando todo el territorio, en Cataluña está Montserrat, y yo creo que la primera vez que vi, yo no sé si fue en un documental, fue como, ¿qué hay tepuys allá en Europa? Y no, pero es que Cataluña es inigualable, es que digo, bueno, Cataluña también, pero Montserrat es inigualable, ¿no? Es como ninguna montaña se le parece. Y era como la sensación de, bueno, si estoy cerca de esa montaña, pues no
estoy
estaré tan
casa,
lejos,
¿no?
De casa.
Casa.
Sí, una cosa que siempre digo muy como de poetas o románticos, pero pues sí, un poco es así.
Sí, sí. Doncs sí. Nosaltres contents que haguessis vingut i justament vas estar als 21 anys, vas ser mare, als 21?
Sí, sí.
I per tant, una vegada després de ser mare vas començar a provar amb el ioga, per tant encara no l'havies provat. Des de llavors han passat 21 anys.
Exactament.
I has acabat creant escola gairebé. De fet, ara prepares aquesta concentració que portarà tantíssima gent a fer aquests exercicis de ioga. Com va ser aquesta relació amb el ioga?
La primera classe, la primera respiració fue como, uah, esto me encanta, ¿no? Estar descalza, coordinar los ejercicios con el cuerpo y más allá que los beneficios que me aporta, que la gente siempre piensa, ¿cuáles son los beneficios? Es porque me encanta, ¿no? Me encanta, me he conectado muchísimo con mi cuerpo y la verdad es que creo que ha sido una confabulación de la vida de que siempre esté dando clases de yoga. De hecho, cuando vine para acá, estaba buscando trabajo en editoriales, porque yo también soy del mundo de las letras, y fue como, no, que yoga, que des clases de yoga, y me ha ido súper bien con esto, siempre, con el yoga.
De fet, has estudiat a Nova York, a Austràlia, a la Índia i a Bali.
Bueno, wow, suena. Pues sí, siempre que...
Ens hem documentat.
Exacto, sí, siempre que he viajado, he tomado cursos de yoga, bueno, y sigo, y los que faltan, ¿no?, todavía por hacer. Entonces, bueno, organizo varias actividades. Yo digo que el yoga como excusa para pasártelo bien, para encontrarte con tu verdadero gozo, ¿no? Y una de ellas es la de los 108 saludos al sol. ¡Por fin! ¡Por fin!
¿Por qué, Dios? ¿Por fin?
Porque yo quería... La primera vez que le escribí a la Alcina de Collbató fue el 2021. Y bueno, por una razón u otra no concretaba el evento y ahora el 11 de junio lo voy a poder hacer, los 108 saludos al sol a los pies de Montserrat.
Doncs escolta, volem que ens expliquis exactament què vol dir aquests 108 saludos al sol. Per què aquesta xifra?
Perquè no sabia que me preguntaria. Y mira, se dice que es un número mágico, los 108. Si tú buscas por Google vas a encontrar un montón de información que de todo tipo, ¿no? Que si 108 veces la vuelta al planeta es la distancia a la luna, o sea, cosas así que realmente no me grabo. Sí, es verdad que solamente de ver y de sentir el número se ve como que es un número muy completo, que suma 9, que se divide entre 3, que todas sus... O sea, todos sus múltiplos dan 9. Tiene como una cosa mágica, pero bueno, eso no lo inventé yo. Eso es una tradición que hay de siempre en la India, que por ejemplo los malas, que son los collares de meditación, tienen 108 cuentas. Uh-huh. Entonces tú coges un mala, el collar de meditación, y haces 108 veces una repetición de algo. Entonces te da la sensación de que cerraste el círculo, de que completaste algo. No leve, porque 108 nunca es un número tan pequeño, ¿no? Entonces, bueno, 108 veces el saludo al sol, ya de por sí tú lo ves y te atrae como un desafío, es como wala, ¿no? De hecho, hay gente que quiere venir, pero dice, no, porque yo no puedo.
No seré capaz de fer, perquè quantes tones representaria? Heu calculat més o
¿cuánto
menys?
¿Cuánto crees tu?
No sé, yo diría que como mínimo una hora, seguro.
Sí, no es tanto, es como una hora y cuarto, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, el ritmo, en una hora y cuarto de yoga tú tienes la respiración, la relajación, la ola sube, la ola decrece, aquí el ritmo es constante, ¿no? También me gusta hacerlo de una manera participativa porque entre los que estemos dividimos el 108. A cada persona le toca contar 10. Entonces hay un momento en que tú vas a liderar al grupo y es súper lindo, ¿no? No hay que saberlo dirigir, solamente contar uno y lo haces, dos y lo haces.
Escolta'm una cosa, quanta gent sou de moment?
Bueno, 30.
Déu-n'hi-do.
Sí, Déu-n'hi-do.
I podeu ser molts més? És a dir, encara
bueno,
vulguis,
molts podrà... No. No quisiera que... Por ser la primera vez que fuésemos tantos, quiero tantear el lugar con 30 que ya tengo, pero tengo la lista de espera porque sabes que siempre a última hora alguien dice que no, algo así. Tengo la lista de espera para los que también quieran y abrir una nueva edición.
Doncs nosaltres hem volgut conèixer aquesta experiència que encara no s'ha produït, que serà l'11 de juny. Qui vulgui mirar, doncs pot buscar a través d'internet, de la xarxa, trobarà Yoga con Abril, però hem de dir que Abril s'escriu amb B baixa i amb Y. Per tant, sí. Yoga con Abril, i en allà trobarà si pot apuntar-se encara a la llista d'espera o no. Però el que sí que volíem fer amb aquest comentari és recordar els molts beneficis que té el ioga i com tots som capaços de poder fer aquests exercicis tan simples com podria ser, per exemple, una salutació al sol, i que ens pot generar simplement la dinàmica que necessitem diària per mantenir-nos amb energia.
Sí, totalmente. El yoga, yo digo que a cada persona le da lo que necesita darle. Es como si tú atrévete, digamos, a explorar las posturas. Y me acuerdo una vez una alumna que yo la veía como iba estando cada vez mejor, como con la piel más brillante, la mejor postura, como con mejor semblante, y le digo, ¿cómo te ha ido, no?, con el yoga, que estaba empezando. Pensaba que me iba a decir, tengo más energía, más primada, ¿tú sabes?, algo así. Y me dice, genial, ya no le grito a mis hijos. ¿Sabes? Entonces yo jamás dije, no grites a tus hijos en una clase, ¿no? Pero de alguna manera el yoga le da a cada persona lo que necesita, siempre y cuando te guste, ¿no? Nunca lo hagas porque por los beneficios, o sea, no es una medicina en ese sentido, sino que te guste la actividad, el movimiento.
Segur
i puedes explorarlo.
De fet, cada vegada més metges recomanen fer ioga com per acabar de completar qualsevol tractament, no?
Yo quiero saber cuáles de esos médicos que lo recomiendan lo practican.
Ah, aquí està una altra. Per tant, tots els oients que ens estiguin sentint, l'Abril ho diu molt convençuda i ho creiem també així des de la primera pedra. El ioga ens ajudarà.
Sí.
Abril, que vagi molt bé aquesta trobada de l'11 de juny i ens agradarà tornar-te a trobar més endavant perquè ens expliquis l'experiència i perquè ens parlis molt més de ioga.
M'encantarà.
Moltes gràcies.
A ti.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Cossetània Edicions és una editorial amb seu a Valls, creada el 1996, és a dir, fa uns 27 anys. Actualment disposa d'un catàleg de més de 1.200 títols repartits en una quarantena de col·leccions i edita un centenar de títols l'any. Som molts i tenim a la Sandra Poblet, que és editora de Cossetània, per parlar-ne. Sandra, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Esclar, ara dèiem... Editeu un centenar de títols l'any, això són molts títols, i per tant hem dit, Sandra, fes-nos una mica de selecció, però abans, explica'ns què uneix aquests títols, és a dir, què explica a través dels seus llibres Cossetània?
Doncs podríem dir que Cossetània és una editorial generalista, però que la defineixen a quatre grans eixos, podríem dir, temàtics. Un dels quals és la cuina. Per exemple, hem publicat Carla Saplana, Mar Ribas i Yasemí Caramés, coneguts per la televisió, també Gina Estapé, molt coneguda a xarxes socials, evidentment me'n deixo molts. També podríem dir natura com un dels grans eixos. Jo crec que és dels temes que més tractem, amb guies de muntanya i excursionisme, podríem dir esports, com per exemple el llibre que ha escrit Pau Capell, un llibre que fa posar la pell de gallina amb el seu relat de com viu a les curses. Però dins de natura també hi podem trobar assaig, com una de les propostes que us porto avui. També tenim llibres de divulgació científica amb noms de casa nostra, com Joan Anton Català, Pere Renom, Ignasi Llorente, Daniel Closa, però tampoc no podem oblidar grans noms de la ciència, com per exemple Hawking. I finalment, un altre gran eix que ens defineix és la cultura i les tradicions, amb el fet casteller com un dels principals protagonistes, com a editorial ballenca que
això som. És el que anava a dir, això és, ens agradaria també destacar-ho, perquè ja ho he dit al principi, amb seu a Valls, però és que amb seu a Valls sempre, encara ara, sí, hi ha gent que, sí, sí. Que com que us sent importants perquè publiqueu molt, us fa Barcelona.
I no, sí, no. Sí. Però no, continuem a Valls i continuem arrelats a la nostra ciutat.
I ara ens explicaves que una de les branques més importants és justament aquesta de la gastronòmica. Avui ens parlaràs de Sai Variat, que és de la Laura Garcia.
Sí, la Laura Garcia és força coneguda a xarxes socials, sobretot Instagram, amb el nom de By Laura Garcia. I aquest mes de maig, just acabem de publicar aquest Sai Variat, que és un llibre de receptes fàcils i nutritives, sense sucre i sense gluten. Però no només hi podem trobar unes 90 receptes de tot tipus, sinó que també hi podem trobar un seguit de consells culinaris, trucs per organitzar la compra, quins estris de cuina hem de tenir sí o sí a la nostra cuina per al dia a dia. I cal dir que és un llibre de tot color, amb molta fotografia, molt pràctic i sense deixar de banda la importància d'un bon aprofitament dels aliments, no? Una cosa tan important que hem de tenir sempre en compte a la cuina.
Sai Variat, de Laura Garcia, que la podeu seguir per xarxes. També Pardals al cap, d'Estanislau Lubienki.
Sí, i traduït per Xavier Ferrer. Aquest llibre forma part de la col·lecció La Mandràgora, que és una col·lecció que nosaltres ens estimem molt, que la intentem cuidar molt amb els títols que hi publiquem, amb autors com, per exemple, Peter Wohlleben, que és una de les grans veus de la preservació de la natura, tan important avui dia. I aquest llibre, Pardals al cap, que va guanyar el premi literari més prestigiós de Polònia, es pot resumir com un cant d'amor cap als ocells. L'autor hi va explicar la seva pròpia experiència de com observa les aus, de com les arriba a admirar, és un gran apassionat de les aus, però això ho va entrellaçant amb personatges i moments capdals de la història d'aquesta fascinació cap als ocells. Per tant, podríem dir que no és només un llibre d'ocells, sinó també un llibre amb molta part de història, música, pintura, cinema, hi podem trobar la mítica pel·lícula de Hitchcock, descobrir quina és la història real que hi ha darrere del nom de James Bond, no només és el que sembla, també el paper que hi van tenir els observadors d'aus amb els camps de presoners, etc. És un llibre escrit amb una gran delicadesa, molt poètic i molt inspirador.
Magnífic, Pardals al cap. I si avui vens al bosc,
sí,
aquest és un conte, seria pels més petits aquest, però també, escolta'm, aquí li veuen les il·lustracions, mira que és un llibre per tenir-lo a casa, eh?
Sí, és un llibre preciós. És un llibre infantil per a partir de 3 anys, però també per primers lectors. És un llibre de poesia que el podríem definir com un recorregut màgic per les estacions de l'any. De fet, és que només amb la coberta ja n'hi ha prou per tenir ganes d'entrar, sí, sí, en aquest món, en aquest món màgic.
Sí, gran, sí, format i amb uns colors fantàstics.
Sí, sí, és preciós, és un llibre tan bonic que jo mateixa m'hi passaria hores badant.
Exacte.
I no només hi ha poesia, sinó que també a cada pàgina hi ha detalls per anar buscant en totes aquestes il·lustracions. I bé, és un llibre meravellós, il·lustrat per Frey Artes i amb poemes de Rachel Pearsey.
Mm-hmm. Que forma part d'aquesta selecció que hem volgut fer avui, de tots aquests títols que ha dit Acusatània, amb 27 anys, per tant és molta història, i que avui hem volgut triar aquest Sai Variat de la Laura Garcia, per dalt al cap, i Si avui vens al bosc. Són tres llibres que avui ens proposa la Sandra Poblet, editora d'Acusatània. Moltíssimes gràcies, Sandra.
Moltes gràcies a vosaltres.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Sandra, Segurament en psicologia una de les coses que més es treballa és l'autoestima, perquè sense autoestima no podem tirar endavant. Helena Puig, molt bon dia.
Bon dia.
No sé si l'estic encertant o no, l'autoestima és fonamental.
Fonamental.
Quan ens falla, anem perduts.
Sí, ens sentim molt poc valuosos, ens provoca que siguem, ens sentim incapaços de fer les coses que hem de fer cada dia o les que ens costen més, tant és, però vaja, a vegades hi ha coses molt senzilles que per una qüestió d'autoestima no les fem, no? I llavors això què va fent? Fent més grossa la bola de neu, de no em sento poderosa, no em sento que lidero la meva vida.
Perquè tothom que se sent malament és per una qüestió d'autoestima? Sempre anem a parar al mateix punt, o no?
És que clar, què és l'autoestima, no? Per mi parlar d'autoestima és parlar una mica d'intel·ligència emocional, totes les característiques típiques de la intel·ligència emocional. Quan una persona no té autoestima, quan basem aquesta cosa de és que tinc autoestima, és que no tinc autoestima, això no és tinc els ulls blaus o els tinc marrons o soc 1,80 m o 1,50 m, sinó que l'autoestima és una cosa que fluctua naturalment al llarg de la vida. Hi ha èpoques en què em llanço i estic super atrevida en moltíssimes coses, i hi ha èpoques en què estic més baixeta o estic passant per un mal moment, i lògicament, no té res d'estrany, la meva autoestima baixa. Com tot, hem de veure si hi ha factors externs que expliquen que jo estigui passant un mal moment i no passa res, o hi ha persones que realment no tenen cap factor que expliqui aquella baixada d'autoestima. Llavors, hem d'anar més al passat i entendre per què aquesta persona, aquesta identitat, se sent tan vulnerable, en certa manera, tan poc capaç.
Nosaltres no volem aquesta vulnerabilitat que estigui tan fràgil, i això ens passa a tots, i per tant tots volem una recepta màgica per l'autoestima. Vull tenir l'autoestima estupenda, escolta, em vull sentir gran. Però tu dius, és que no hi ha recepta màgica.
No hi ha recepta màgica.
Oh, aquí els oients estaven pensant, bien, ja la tenim, doncs no, no hi ha recepta màgica. No. Però sí que hi ha uns passos que podem anar seguint.
Sí, hi ha tips d'aquests senzills i bàsics que a vegades amb la psicologia les coses són més tontes de les que ens pensem, perquè al final implica... Ves tirant endavant la teva vida, això és autoestima, no, eh?
Sí, sí.
Som socialment, diem, aviam si em donen els sis punts que jo he de fer, sí, perquè llavors tindré l'autoestima. Sí, sí. Clar, no funciona així, perquè a més la vida no depèn només de mi, la vida també depèn d'altres coses, de les quals hi ha gent que del meu entorn proper, però hi ha coses que no depèn de mi. Com treballo en autoestima si tinc una feina horrorosa?
Si tinc una feina... O m'estan matxacant, o m'estan fent bullying, o...
Aquesta gent jove que ve i diu, és que estic fent una feina de no sé quantes hores i m'estan pagant 800 euros al mes. Home, com vols tenir l'autoestima bé?
Sí, sí.
I això depèn de tu? No. L'únic que pots fer és deixar la feina, però si no la necessites per viure, i estic parlant de gent jove i estic parlant de gent gran, amb feines molt precàries, o condicions, o el tema de la pandèmia. Hi ha hagut moltes coses on hi tenim control zero, però que ens està impactant directament, que tenen un impacte a l'autoestima. Llavors, clar, al final és, vale, de tota aquesta situació... Què depèn de mi, sí que puc fer-hi alguna cosa, i què no depèn de mi, i això ho he d'acceptar, val? Però llavors ficar-me, encara que sigui un 10% que depèn de mi, a tope amb allò.
I sí que hi ha petites coses que depenen absolutament de nosaltres. I aquests tips sí que m'agradaria repassar-los, perquè és el que deies tu, moltes vegades són coses molt, molt quotidianes, molt de sentit comú, però necessitem algú que ens els recordi.
Exacte.
I ara anem a recordar-les.
Vinga.
I tu dius, home, atrevir-te amb alguna cosa que et costi. Això seria una manera de... pujar una mica d'autoestima.
Mira, i a més ho dius al primer punt, perquè per mi és molt, aquest atrevir-se per mi és bàsic, i la persona, els que ens escoltin, que es preguntin quines coses no s'atreveixen a fer, i que, si poden, que agafin un paper i escriguin què no s'atreveixen a fer, què els agradaria fer i no s'atreveixen, perquè no puc, perquè no sóc capaç, perquè no tinc la capacitat, perquè no parlo anglès, perquè no sóc prou àgil, perquè, perquè hi ha molta gent que pensa que té una forma física fatal i després acaba corrent 100 quilòmetres per la muntanya al cap d'un any o dos anys, no? La persona que pensa que no tindrà l'idioma i després resulta que se'n va a viure no sé on. És a dir, llista de les coses que no ens atrevim, no, eh? I aleshores fer una altra cosa amb aquesta llista. Vale, numera-les de la més senzilla a la més complicada, perquè jo puc entendre que la més senzilla pot ser, doncs, agafar la bicicleta per Barcelona, que em fa molta por, no? I potser la més complicada és declarar-me en aquesta persona que m'agrada molt. Vale, doncs comença per la primera. I aleshores, què anem fent? Anem fent com un ho esglaonem de manera que la persona va fent com, vale, he començat per el que menys em costa i... que bé que em sento. Faré la següent. I la següent. Si la persona fa un propòsit d'anar complint amb aquella llista, jo t'asseguro que acaba amb la més complicada. I acaba transformant, acaba formant caràcter. Per què? Perquè t'acostumes a aquests petits reptes. I el pitjor de tot per la persona, perquè implica un bloqueig, és zona de confort, no m'atreveixo amb res,
no em moc d'aquí,
vaig fer les cosetes igual de la meva vida, i és molt important, o sigui, això ho diem, inclús per una qüestió de cap, no?
El no
tenir,
cal, sí.
Tenir petits reptes, sí, sí. Perquè aquests reptes t'estimulen a tots els nivells.
Segur, segur. Per tant, atrevim-nos amb alguna cosa que ens costa parlar-nos una mica millor cada dia.
Sí.
Perquè a vegades, que tonto, que sí. Ens estem insultant amb nosaltres mateixos, ens estem dient lletjos, que ens estem castigant.
Sí.
Siguem amables, no?
Un treball de creixement personal, i fixa't que dic creixement personal i no teràpia, perquè no sempre ha de ser acompanyat. Un pot tenir les ganes de treballar-se pel seu compte. Hi ha molt de material de franc per les xarxes avui en dia. El parlar-se bé és detectar el teu llenguatge interior, és bàsic. Aprendre's a felicitar, no sé si ho dic aquí, però
també.
Estaria aquí, és em reconec els mèrits.
Ah.
I una mica és dir, com pot ser que quan som petits diem mama i tothom es posa a aplaudir, o bufem l'espelma del primer any i tothom està aplaudint i veig a tot el meu entorn que m'aplaudeix, i de cop començo a fer-me gran i es posen amb el que no faig bé. I això, t'has equivocat, i això no sé què, i aquesta hora no has arribat bé, i comencem amb aquests retrets. I aquests retrets que ens fan per adult educar-nos, aparentment, no?
Ens van limitant i ens fan que no siguem capaços després de fer coses que ens semblen que ens costen.
I què més, no? Integrem aquesta veu.
Exacte.
I al final ja no necessitem aquella figura ja de fora que em renya o que m'adverteix del que no faig bé, del que no faig bé, sinó que m'ho dic jo mateix. Ja està, hem començat amb aquesta dinàmica.
Aquestes veus, i tant. També fer exercici, descans, practicar les nostres aficions, tot això ens fa que ens estimem una miqueta més, perquè és el nostre moment, les nostres coses.
Bueno, perquè fer exercici, per exemple, té un impacte a la salut mental que està molt, molt documentat i molt estudiat, tant amb els símptomes depressius com amb l'ansietat, amb moltíssimes coses. Està molt comprovat. Fer exercici va molt bé per la persona i la fa sentir bé. O sigui, ens posem en un altre nivell. És una base. Per mi és un dels treballs bàsics.
Aprendre a gestionar l'estrès. Això serveix per tot. Em sembla que a la paraula estrès ja tothom té clar que és dolenta per tot.
Sí, però fixa't la frase que et diré aquí, perquè els hi pot servir els que ens escoltin. Per què gestionar l'estrès té impacte amb l'autoestima? Perquè si jo vaig molt estressada, em dóna la sensació que jo no estic controlant la meva vida, que hi ha alguna cosa que determina que jo vagi fent allò i no tinc control. Sensació de no control. La sensació de no control és l'antítesi del poder personal, i l'autoestima estem dient que és el jo puc.
Clar.
Aquí hi ha la importància.
Clar, sí, sí. Posar límits a nosaltres i als altres.
A nosaltres i als altres. De forma assertiva, fixa't que torna a entrar la comunicació. Si jo comunico bé, si jo sé dir no, jo això no ho vull fer, però tinc en compte també a tu, estic sent capaç de tenir aquesta empatia, estic gestionant bé els conflictes, estic gestionant bé les coses que no ens entenem, no? Per tant, si la cosa no acaba amb un follon, com em sento superbé, perquè tu estàs contenta i estic contenta, i potser hem tingut moments que hem discrepat, que no hem estat d'acord, però la gestió també em suma a mi en positiu. Mm-hmm. Estic contenta del que faig.
Respirar. Algo tan bàsic com respirem.
Bàsic. Per què? Per la regulació del sistema nerviós. Sempre ho dic, autoestima i respiració, que sempre m'ho pregunten, com pot ser que tingui a veure? Perquè si jo aprenc a respirar, perquè si jo practico molt de base, quan jo medito el dematí 2 o 3 minuts, acabo amb unes respiracions, en el moment en què tinc un conflicte en el meu dia a dia, jo em sé regular. Si em sé regular, ja no acabo amb una empipamenta, ja no acabo amb alguna cosa que em fa sentir a disgust. Per tant, una altra opció de control de poder personal sobre la meva vida.
Totalment. I escolta'm, riure. És que és
molt
fonamental.
El sentit de l'humor.
El sentit de l'humor. Diuen que quan ja el perds ja no et queda res. Quan ja no tens sentit de l'humor, pots perdre els diners, pots perdre-ho tot, però el sentit de l'humor no, sisplau.
Escolta, a qui no li ha passat de tenir un mal dia, per exemple, no tenir ganes, el conviden, vine a fer un cafè, vine a sopar, que no, i al final et convencen i tornes a casa i dius, ostres, sóc un altre,
que bé que
no?
M'ha anat.
Bueno, perquè som sers socials i els altres ens alimenten moltíssim. Moltíssim.
De totes maneres, riure també fa que tu et distanciïs totalment d'aquell problema que semblava tràgic i horrorós, no?
Perquè segregues químicament, hi ha un canvi a nivell químic, i aleshores això ens ajuda moltíssim. Per mi, practicar el sentit de l'humor, el riure, el fer el burro, totes aquestes coses, connectes amb la teva nena i connectes amb una nena interior que està feliç, que està tranquil·la, que se sent segura, perquè quan quan tu estàs rient és perquè no hi ha problemes, perquè no hi ha coses que et facin por. Per tant, connectes amb aquesta sensació de uau, que bé, no?
Sí, sí, doncs riurem molt i al final també connectarem amb una cosa que havíem dit abans. Ser amable és alimentar l'autoestima també.
Fantàstic, sí.
I m'agrada molt això, perquè això també esquitxa de pas als altres i generarem bones dinàmiques per tot arreu.
Exacte. Sí, 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 anem sumant. No ens assumem només a nosaltres, no hem de pensar que el nostre canvi només ens afecta a nosaltres. Si jo aposto pel meu creixement personal, això és un bé per la meva família, per la meva parella, pels meus amics, pel meu entorn laboral. Persones felices no són persones amb un món superperfecte i happy. Són persones que fan l'esforç al matí de dir bon dia, de fer un somriure, de tenir un detall, de posar-te la mà sobre l'espatlla quan parlen, d'aquestes petites coses, i ens ajuden moltíssim. I té un efecte, saps allò de l'efecte papallona? Sí, té un efecte multiplicador en els altres.
Ai, que bé. Doncs ens quedem amb aquesta idea de cuidar-nos a nosaltres mateixos i segur que, de pas, també cuidarem els que ens envolten. Estaran molt contents tots. Jo crec que sortirem guanyant tots. Moltíssimes gràcies, Helena.
A mi el teu somriure m'ajuda.
Ai, que bé. A mi el teu també.
A tu.
Estem sent amables l'un amb l'altre.
Exacte, m'estem posant en pràctica.
I segur que els nostres oients estan fent un somriure. Fantàstic. Moltíssimes gràcies, Helena.
Gràcies a tu, Noé.
Catalunya és un país de fires i firaires. Ens agrada passejar per aquestes fires i passar-hi el dia. L'Òscar Milla ens proposa cada setmana sortides per visitar algunes de les fires que se celebren a casa nostra i ho fa també amb molt de temps perquè nosaltres ens puguem organitzar. Òscar, molt bon dia.
Bon dia, Noé. Avui, els que estigueu ja desperts, us proposem anar fins a Tarragona per visitar Cambrils. Des d'ahir ja està en marxa la fira multisectorial amb més d'un centenar d'activitats, una oferta comercial espectacular amb més de 50.000 metres quadrats d'expositors de tots els sectors que us pugueu imaginar. Carlos Domènech, membre de l'equip organitzador de la fira, ens destaca les activitats més llamineres.
Hola, hola, molt bon dia. Si teniu llibreta i boli a prop, apunteu. Una fira del circ als carrers del nucli antic, al parc del Pinaret de Cambrils, que es transformarà en un raconet per donar-li protagonisme a la música i a la gastronomia amb el Nomad Festival, amb entrada totalment gratuïta. El Pet Friendly Day, un dia per conscienciar la gent sobre la responsabilitat de tenir una mascota. A la Torre del Llimó, al nucli antic, hi trobareu les lletres de fira, d'acord? Que és un espai on hi haurà contes, presentacions i signatures de llibres, un tas de vins que fusionarà vins i literatura. Després, que no se m'oblidi, a l'skatepark hi tindrem a la gent de l'associació Cultivater amb el concurs i el festival de skate i scooter, amb activitats i amb un superconcurs i trucs espectaculars el dissabte i el diumenge.
A firacambrils.com hi trobareu l'agenda i tots els horaris de la infinitat de coses que hi ha previstes per aquests dos dies de fira.
Doncs ja ho sabeu, heu d'aprofitar aquest cap de setmana cap a Cambrils a gaudir de tanta varietat d'activitats que ens ha preparat aquesta fira multisectorial aquest cap de setmana. Gràcies, Òscar, i com sempre, fins de setmana que ve.
Recordeu que més informació sobre fires de Catalunya al web cefic.cat. Fins la setmana vinent.
I donem pas ara a en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. Un 3 de juny de 1986 neix a Manacor Rafael Nadal, millor tenista de la història del tennis sobre terra batuda, tenint en compte el seu percentatge de victòries i quantitat de títols aconseguits sobre aquesta superfície. Ha estat número 1 al rànquing individual de l'ATP, un total de 196 setmanes, en 7 etapes que van del 2008 al 2018. Als 3 anys, el seu oncle, Toni Nadal, va descobrir el seu talent natural i ja el va introduir al món del tennis. Ara mateix es troba en un impàs per problemes físics i ell i tothom n'esperem recuperació. Aquell 3 de juny de 1986, a la ràdio ho petava Falco i aquest Rock Me Amadeu. Plastic money, and the money, punk and gig and in. Woher die Schulden kamen, wo die
的梦有康大宝的梦的狂躁你不再能碰大宝的 superstar。
El mateix vídeo de promoció del tema ens presentava una ambientació d'època que pretenia recordar Mozart amb un contrast total Fast and Furious. Aquí, les emissores començaven a plantejar la necessitat d'una producció musical que s'aferrés a les noves tendències. Sortien els nous grups que a poc a poc representarien el rock català. Recordeu en Gai en Gai i les seves sangglasses? El 1986 triomfaven radiofórmules com Radio Minuto, on Enrique i en Pernal triomfaven amb els seus espais de caire humorístic. A l'anomenada Cadena Catalana hi manava Alfons Arús i el seu Arús con Leche. A Radio 4 ja feia anys que Sintoniki ens presentava a l'altra ràdio novetats, tendències i la història viva i puntual de la radiodifusió.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Freeform Style és la primera marca de roba de disseny per persones amb discapacitat. L'objectiu d'aquesta marca, que justament va ser llançada al mercat el 2019 per Marina Vergés i Carolina Asensio, que elles són cosines i ara ens ho explicaran, és dignificar tota mena de cossos. Per això volem parlar amb elles. Marina i Carolina, benvingudes, bon dia.
Bon dia.
Ara ho estàvem dient, és una marca que neix a causa d'una experiència, en el vostre cas, familiar i propera. Ens expliqueu una mica per què neix aquesta marca?
Sí, perquè el meu germà va patir un ictus al centre del cervell, que li va deixar unes seqüeles físiques importantíssimes. De fet, té un 80% de discapacitat motora. Cognitivament està perfecta. I al principi tu només t'ocupes de metges, rehabilitacions i ja està. I un bon dia, dos anys després, dic, ostres, que Toma sempre va amb xandall. I ell mai havia anat amb xandall, I és quan començo a buscar, no trobo, truco a la Marina, la meva cosina, la meva sòcia, i ens posem a buscar més i veiem que només hi ha roba com per persones grans, molt funcional, sense mirar per la moda, estètica. No? L'estètica, la tendència.
Marina, tu ets periodista i a més havies escrit també La Vanguardia,
sí,
en el món de la moda.
Sí, en moda, i sobretot en moda masculina. I dono classes i segueixo.
La Carolina també ha treballat en el món del cortinatge i, per tant, coneixes bé els teixits, sí. I no t'era estrany aquest món del tèxtil?
No, en aquest sentit no m'era estrany perquè porto més de 10 anys acompanyant el meu marit amb les cortines i els tendals i vull dir, tocant teixit, mirant de cosir-ho i... tens més idea.
Tu, Marina, vens del món del periodisme, has treballat justament parlant de les tendències en moda, a La Vanguardia també has escrit. Vas veure claríssim que aquí hi havia
un forat
que us ho veu ficar.
Sí, vam comprar un pantaló i el vam tunejar i canviar de tot el... Vam treure butxaques, vam canviar la cremallera, la bragueta. La cremallera de la bragueta per un velcro, vam posar una goma darrere, perquè si no es baixa molt el pantaló quan es trasllada de la cadira al llit, per exemple.
Per tant, veu veure que realment en el món de la roba necessitàveu tenir una roba que s'adaptés a segons quines particularitats. Estic segura que molta gent que ens està escoltant haurà pensat, home, és el problema que em trobo jo diàriament. Expliqueu quines peces feu, perquè hem de dir... que ara va ser la primera vegada que veu també participant al 080.
Aviam, visualment tractem de que tampoc es vegi la diferència.
Clar, aquí està el secret, no seria?
Sí. I de fet, vull dir, jo sempre explico que és com una rampa i una escala. Jo tinc la sort que puc pujar per la rampa o per l'escala. Hi ha gent que només que necessita que hi hagi una rampa per poder pujar. Pues això és la nostra roba. És una cremallera lateral molt més llarga, que tampoc es veu, però permet sondar-se fàcilment. O és un pantaló que és més el de darrere que de davant, perquè així quan t'asseus, que sempre baixa pel darrere, pues no es quedi baixat. Evitem amb una pinça que no es veu darrere del genoll perquè no s'acumuli tant de teixit, per evitar úlceres per pressió. Tenim també samarretes.
Les americanes, per exemple, que estan obertes per la part de darrere, que així si estàs en cadira de rodes no molesta. Inclús ara per les desfilades hem fet unes americanes així com més fashion, però que també les tenim amb llana freda, amb colors bàsics. I inclús hem fet també un abric, perquè els abrics llargs semblen un abric llarg amb cadira de rodes. No pot ser, doncs sí que pot ser, perquè treus la part de darrere, la deixes curteta, i per davant et tapa i t'abriga. Clar. O sigui, que són coses que dius... Per exemple, un dels nostres models i clients deia, és que jo abans sempre portava abric llarg i ara, des que vaig tenir l'accident, ja no he pogut tornar a posar-me'n mai més. I clar, vam pensar que no, això s'ha d'arreglar i això s'ha de poder posar.
Són coses, en el fons, de sentit comú, però que potser ningú s'ha parat a pensar perquè és el que passa sempre, no? Que les minories, que a vegades no són tan minories, però sí són silencioses,
sí,
doncs no ho demanen, no? No aixequen la veu per dir, i jo, com em vesteixo, no?
No, i s'adapten al que hi ha al mercat.
Clar.
O sigui, és diferent. En comptes de que hi hagi una marca com nosaltres que s'adapti a aquestes necessitats i canviï, no, una miqueta el que és... doncs un abric o una capa que la poses doncs, molt més suave, molt més, com ho diria jo,
fàcil, que s'adapta perquè no s'ha d'emmotllar cap cos.
Exacte.
Concret, no?
O els abrics amb cremalleres també, o americanes, que aleshores hi ha molta gent que té també dificultat a l'hora de vestir-se, que de fet, segons l'OMS, tothom en algun moment donat a la nostra vida tindrem una discapacitat.
Us heu trobat amb que realment us heu convertit en l'única opció per molta gent? És a dir, no heu trobat gaire competència en aquest sentit?
No, la veritat és que no hi ha gaire competència. Comencen a sortir més marques, sobretot fora d'Espanya, més per Europa, però és molt incipient el mercat.
Sí, de fet, entre Estats Units i Austràlia, que aquests sí que ens porten
anys de diferència,
El que és Anglaterra, sí. A Anglaterra, per exemple, hi ha dues marques que van desfilant també a Fashion Weeks, no? Que és el que volíem nosaltres. No fer una passarel·la per una fundació, una associació, o el dia del discapacitat. No, sinó era que formés part, exacte, d'una Fashion Week.
Sí.
Normalitzar.
Exacte, normalitzar aquest tipus de manera de vestir i que formi part, potser fins i tot quan no tens cap mena de discapacitat, que potser diguis, aquesta peça me la compro,
sí,
perquè la trobo practiquíssima, sí, i més, molt més còmoda. Mm. Heu rebut gaires ajuts?
No.
Aneu una mica soles en aquest camí, en
molt,
aquest sentit.
Molt, sí, molt. Econòmicament, molt. Sí. És que, vamos, hasta el banc t'apreta més del que hauria d'apretar.
Ja.
Sí, de fet, quan ens presentem a concursos està molt bé, perquè sempre és, oh, quin projecte més maco, oh, quin projecte, que guai, no? És, que és social, que està molt bé, però terceres, quartes, segones, alguna vegada, però més que res perquè no és tecnològic.
Ja, i en el món que no sigui tecnològic ja no hi ha res, no?
Ara, últimament, tot és...
No, però realment és que quan penses en el concepte, el trobes molt transgressor i penses com pot ser que ningú encara mai se li hagi ocorregut crear aquesta línia, perquè és el que dèiem. Tots en algun moment durant la nostra vida ens trobarem en una situació així.
Sí, mira, als Estats Units Tommy Hilfiger té una línia, però perquè ell també té uns fills amb autisme, no? I aleshores, com que ell també té aquesta necessitat, o ha tingut la necessitat de vestir-los quan eren més petits, doncs ell té una petita línia que la ven online, això sí. Uh-huh. Clar, i a Europa també només online.
Vosaltres a més treballeu a Mataró, vull dir que sou 100% d'aquí.
Sí,
100%.
La gent que us vulgui veure, si ja no ha tingut temps de veure-ho en els 80, per internet podrà veure tota la col·lecció i després físicament hi ha alguna possibilitat també de que la puguin veure? Expliqueu-nos una mica com us troba la gent.
Sí, tenim un showroom compartit amb les cortines del meu marit, que he dit abans, però allà a Mataró, al carrer Balanzó i Boter, tenim un espai on sempre se'ns pot trobar.
Uh-huh.
I si se'ns truca, sempre responem.
Això anava a dir,
Si us truquen, on troben el telèfon?
La web està al telèfon.
Digueu-nos la web, l'adreça exacta.
Sí, és www.freeformstyle.com.
Freeformstyle.com. En allà trobareu també les col·leccions?
Sí, les del 080 les hem d'acabar de pujar, perquè encara no ho hem fet. Tenim les nostres prendes bàsiques, perquè clar, el ser un fashion show, no? Una desfilada, vam tenir... També, mira, aquí vam tenir la sort de col·laborar amb el Manuel Bolaño, que és un dissenyador.
Això és el que anava a dir, perquè segur que darrere de vosaltres també hi ha hagut alguna mà creativa que ha donat forma en aquestes idees,
clar,
no?
Clar, clar.
Manuel Bolaño.
Manuel Bolaño, després Marta Morralla és el de nostre patronista, també, que ella també es va llegir tot un decàlogo, no? Decàlogo de normes que, per veure com vestir. I després els teixits, per aquesta desfilada ens les ha deixat tots el Gratacós, la casa de Gratacós.
Ah, Gratacós, de tota la vida, sí,
exacte,
senyor.
Exacte, o sigui que ha col·laborat amb nosaltres. Amb això hem tingut molta sort, també.
Suposo que una sort que us heu treballat, també, sí, perquè el projecte s'ho mereixia, no?
Sí, no.
D'aquí, realment, perquè el tingui, sí.
Però sí, sí, hem tingut això, que que vam proposar-ho i de seguida tothom ens va dir que sí.
Fantàstic. Doncs tenim moltes ganes de conèixer la vostra col·lecció. Hem volgut aquí visibilitzar-la a través de la veu, que la gent entri a la pàgina web Free Form Style i en allà trobarà tots aquests dissenys d'aquest tipus de moda, que al final serà una moda que jo crec per tothom, perquè el que busca és comoditat, que sigui pràctica i que ens ajudi a viure en el dia a dia, en qualsevol situació. A totes dues, moltíssimes gràcies, Carolina, Marina, per haver estat aquí i molta, molta sort amb el vostre, amb la vostra cursa, que és una cursa difícil,
sí,
però que en la que hi creiem molt. Moltes gràcies per ser-hi.
Gràcies a tu per convidar-nos.
Exacte, moltes gràcies.
Aquests són els astronautes que aniran a la Lluna el 2024 en la missió Artemis i en volem parlar justament amb la Laia López, que ella és controladora terrestre de l'estació espacial. Laia, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta, molt contents de parlar amb tu perquè volem que ens presentis aquests astronautes. Qui són? Són els que aniran ara el 24 a aquesta missió Artemis 2?
Exactament. De fet, es van anunciar fa poc i són els primers astronautes en retornar a la Lluna. I dins d'aquesta missió, com ja ho heu escoltat, hi ha la primera dona que s'acostarà a la Lluna i la primera persona de color. Per tant, és una fita històrica pel sector espacial, però també pels éssers humans.
I què és l'Artemis 2?
Doncs és la segona d'un seguit de missions, que són les missions Artemis, que volen tornar l'home a la Lluna. Ja sabeu que fa molt temps que l'ésser humà va anar a la Lluna i ja era hora, doncs, que tornéssim. Doncs són unes missions de la NASA que es llançaran des de Florida i durant dos dies el que volen fer és... No s'allunyaran massa de la Terra al principi perquè volen comprovar que la seva càpsula, la càpsula dels astronautes, doncs, funcioni correctament. Que, per cert, aquesta càpsula s'ha construït aquí a Europa. I després s'aniran acostant a la Lluna. Durant quatre dies faran, doncs, aquest viatge de Terra a la Lluna, donaran la volta a la Lluna i després, quatre dies, tornaran aquí a la Terra. Com aquesta és la segona missió, la primera van fer una trajectòria similar, però no hi havia éssers humans a dintre, és a dir, només hi havia maniquís. Ara, aquesta... sobrevolaran al voltant de la Lluna éssers humans i la tercera missió que s'espera que sigui d'aquí pocs anys ja seria per allunar, és a dir, per portar els éssers humans un altre cop a la superfície de la Lluna.
Déu-n'hi-do, el pas endavant que també s'està fent i que a més aquests astronautes estaran en condicions extremes durant el viatge.
Sí, per això es vol fer aquesta segona missió per provar tots els subsistemes, perquè estaran en microgravetat, el que es coneix com gravetat zero, altes velocitats, també altes temperatures, quan retornin a la Terra i passin per l'atmosfera de la Terra. I llavors és per provar tots aquests subsistemes, que tinguin suficient oxigen, que bàsicament la càpsula funcioni bé per sostindre éssers humans i que es puguin fer molts més viatges a la Lluna.
Què s'espera exactament d'aquesta missió?
Doncs l'objectiu és provar que el coet funcioni bé, que la càpsula Orió funcioni bé. És a dir, ja hem fet la primera missió on la càpsula Orió va anar a la Lluna i va tornar, però és que no hi havia éssers humans dintre, no? I doncs ara és, doncs, enviem aquests quatre astronautes perquè t'expliquin les seves històries, què podem canviar, què no podem canviar per quan realment vulguem ja allunar, anar a la superfície de la Lluna i assegurar-nos, doncs, que puguem fer viatges a la Lluna que siguin de més llarga durada en bones condicions pels astronautes.
Qui són aquests astronautes? Ara dèiem que hi havia la primera dona, la primera persona negra. Qui són aquests afortunats?
Són quatre astronautes, tres són estadounidens de la NASA i un és canadiens. Comencem potser pel comandant, que és el Reid Wiseman, que ahir va ser enginyer de vol de l'Estació Espacial Internacional en l'Expedició 41. Va estar a l'espai durant 165 dies i un dels seus últims càrrecs va ser com a cap de l'oficina dels astronautes de la NASA. Per tant, a mi em quadra bastant, doncs, que li hagin anomenat de ser el comandant d'aquesta missió. Després tenim Victor Glover, que és la primera persona negra en acostar-se a la Lluna, que ell és el pilot de la missió. És un dels últims astronautes de la NASA perquè va ser seleccionat el 2013 i ja sabeu que els anys d'entrenament d'astronautes normalment són entre 2 i 5 anys només d'entrenament. Una cosa molt, molt graciosa, bueno, que a mi m'ha sorprès, és que abans de ser astronauta era membre del Senat dels Estats Units, com si ara un dels nostres polítics de sobte...
No m'ho acabo d'imaginar.
Digués que vol ser astronauta. I va ser... també va anar a l'estació espacial, a l'expedició 64. Com podeu veure, tots ells són astronautes amb molta experiència. Mm-hmm. Després tenim la Cristina, la primera dona, que ella va estar a l'Estació Espacial Internacional en 3 expedicions i que en total ha estat més de 328 dies a l'espai. Quasi bé un any, imagineu-vos.
Caram, tu. Em sembla que n'havíem parlat alguna vegada.
És possible, perquè tots aquests, com he dit, estan a l'Estació Espacial Internacional i crec que la Cristina en vam parlar perquè va fer la primera passejada espacial amb només dones, que van ser 3 dones, mm-hmm. i va ser un fet històric.
Per tant, tots ells molt preparats i se suposa que tot ha d'anar bé.
Ens hem oblidat un astronauta, no sé si el puc comentar molt ràpidament.
Sí, tant.
És el Jeremy, que és la persona de Canadà que també formarà part d'aquesta missió. I a mi m'ha fet molta gràcia perquè quan he entrat a la pàgina web de la NASA per veure informació dels altres, surt informació molt tècnica, però d'ell el que surt a l'Agència Espacial Canadiense és que es va criar al costat d'una granja, que li agrada fer curses en veler, l'escalada i la bicicleta, i que, bueno, es va graduar en Ciències de l'Espai i va obtenir un màster en Ciències en Física. I quasi bé et surt tot el seu currículum, però també és curiós veure, doncs, com parlen dels astronautes dels Estats Units en comparació amb Canadà.
També serà interessant veure com els hi va aquesta missió Artemis 2. En seguirem parlant, com sempre, Laia. Moltíssimes gràcies.
Que vagi bé. Adéu.
Anem al cinema. Joan Maria Morros, molt bon dia.
Bon dia.
Com anem? Ganes de seure davant d'una butaca, oi?
Sí.
Sí, mira, sí, trobo que és una bona opció.
I aquesta pel·lícula què et sembla?
M'ho hauràs de dir tu.
Vas veure la versió de dibuixos animats?
No,
del...
tampoc. No.
89?
No. A tu et va agradar?
Sí.
Dius poc convençut.
No, és a dir, personalment a mi n'hi ha hagut d'altres de Disney que m'han agradat més, però aquesta no està malament. I sobretot té l'escena aquella, no, de la cançó que es va fer tan famosa, que és Bajo el mar, que a tothom li va agradar molt i que va estar molt bé sota la mar. I aquí la Disney el que ha fet ha estat buscar la manera de reeditar aquest èxit i ha fet una pel·lícula amb persones de carn i ossos. You broke the rules.
A man was drowning. I had to save him.
This obsession with humans has to stop.
Parlant de la Sirenita.
Sí. La versió del 2023 amb persones reals, basada en la pel·lícula de dibuixos animats del 89, que va ser un èxit espectacular a tot el món i que va tenir aquestes, sobretot aquesta escena icònica que ha quedat en la memòria de tota la gent que la vam, arribar a veure. A veure, que està bé, que està molt bé, i que a més el pots recuperar si tens Disney+, doncs el que podries fer és, abans o després de veure la versió del 2023, doncs mires
la de dibuixos animats.
Si és que no vols tenir tampoc una dosi massa alta. A veure, aquí què és el que ha passat? La història és la mateixa, basada de manera lliure en el conte de Hans Christian Andersen. El que passa que ja se n'ha parlat molt des del primer moment d'aquesta versió, perquè la Sireneta la protagonitza una actriu que no té la pell blanca, quan tothom el que recorda o la imatge que té és que la Sireneta té la pell blanca. Aleshores, a partir d'aquí hi ha hagut tot el debat sobre si feia falta o no feia falta, si s'havia de canviar, si no s'havia de canviar, però tot també forma part de l'última onada que ha fet Disney amb l'adaptació d'algunes pel·lícules i canviar en alguns personatges el color de la pell dels protagonistes. A veure, és un debat absolutament innecessari.
Exacte, no té cap mena de sentit. Jo crec que sí, que no cal.
És així, i és així, i a mi, em sembla bé, no hi ha cap mena de problema. I després diràs, i el Bajo el Mar està... O l'Under de Silva. Està... Està bé o no està bé? És millor, evidentment és diferent del de dibuixos animats, però està molt bé.
Sí?
Sí. Saps què passa? Que, clar, si poses el Rob Marshall fent la direcció d'aquesta pel·lícula, jo crec que tens bastant de guanyat. L'espectacularitat hi és, les
per tant,
escenes...
Per anar-hi en família és perfecta.
Fantàstica, sí. Inclús... podem anar-hi.
Després
de dinar.
Sí, va.
No, és que no trobem una sessió...
No?
A les 10 del
matí. Ah, no, a les 10 del matí no. Dic després de dinar, sí.
Et sembla bé?
Sí, tant.
A veure, són més de dues hores, però és que passa bé. I pots fer la comparativa, això, si recordes, que jo crec que la majoria de la gent que ens escolta va arribar a veure la pel·lícula del 89, que tindrà la imatge fresca, doncs podràs fer aquesta comparativa. Evidentment, els dibuixos animats és una cosa i les persones reals és una altra, però està molt bé, és a dir, l'espectacularitat, i com et deia, hi és, i el... Sobretot aquesta vivesa de colors, saps? Que trobes sota el mar.
Doncs jo crec que encara que no l'hagin vist...
I més a més hi surt...
Jo no l'he vista, però és com si l'hagués vist, perquè hem vist tantes reproduccions, que si el vídeo de la cançó, que si no sé què, que al final la tens com molt present, no?, la de dibuixos. Sí.
El que passa que sí que... Tu diràs, és a dir, era necessari fer aquesta versió? Tot serveix per anar fent aquestes recuperacions de les pel·lis. Disney, a més, ara està com la majoria de les grans productores de Hollywood en la celebració del centenari. És una bona manera de celebrar-ho.
Doncs és fantàstic, ho celebrarem.
Pitjor que l'altre no és. Després hi haurà sobre si hi ha gent que diu, escolta, aquesta és millor aquesta que no pas de dibuixos animats. Jo crec que podem trobar un equilibri i una situació similar entre els uns i els altres. Ara, per exemple, per un dissabte a la tarda, molt recomanable d'anar a veure aquesta. I el que et deia, Hal Bailey és la que fa de Sireneta, i també surt la Melissa McCarthy, Javier Bardem, com sempre, és a dir, calés, com que a la productora no li falten, doncs posem els grans noms a fer aquestes interpretacions.
Doncs hi anirem avui i demà a sèrie televisiva. I...
Sí, no ens ho passem també, no.
No? Patirem.
No. Una mica.
Bueno, està
mira,
bé.
Sí. Ah, sí?
Veus?
Sí. Estàs canviant, eh?
Estic canviant, sí, mira. Això deu fer-ho l'edat.
Patirem una mica.
Doncs val, això serà demà.
Fins demà.
D'aquesta en fa temps, ja, no?
Bon
Jordi
dia,
Ramos, molt bon dia.
50 anys fa, d'aquesta.
50 anys.
Sí, va ser la cançó que va guanyar l'any de Mocedades.
Ah.
Recordes que sempre diuen, oh, va quedar segona i tal? Doncs el trofeu se la van portar aquesta, tu te recontregar. Et reconeixeràs, perdó pel meu francès, d'ara endavant.
Jo també estava pensant, no seria capaç.
Bueno, faig el que puc, ho he de reconèixer.
Jo.
Ella, en qualsevol cas, és Anne-Marie David, de Luxemburg. I si te la porto, és precisament perquè Luxemburg va ser notícia aquest mes de maig al Festival d'Eurovisió. Perquè, precisament, després de 30 anys fora, el Ducat ha anunciat que torna al festival de cara a l'any que ve.
Ai, que bé, no? Estàs content o què?
Home, moltíssim. Més que res perquè, bueno, perquè va ser una gran potència i l'última que vam portar va ser aquesta.
T'he de dir que no la reconec gaire.
Bé, no va ser el seu millor any. La cançó es diu Donne-moi une chance, dona'm una oportunitat, dels Modern Times. Van quedar vintens. Però, evidentment, van fer notícia, perquè de partir d'aquí ja no hi van tornar mai més a Eurovisió, en teoria per motius econòmics, com diu Andorra. Van dir que no ho tornarien a fer mai més i, de cop i volta, ha saltat la sorpresa. Esperem que Andorra també la tingui algun dia. Però, escolta, el que et deia abans, que el pas per Luxemburg, per Eurovisió, és que és de traca. Pensa que van guanyar 5 vegades. 13 cops han estat al top 5, 20 cops al top 10... I fins i tot ells ja estaven el primer any, el 1956. Recorda que l'estat espanyol fins al 61 no hi va arribar. És més, Espanya arribava al 1961 a Eurovisió i aquell també era el primer any que guanyava Luxemburg amb Nous les Amoureux.
Nous les amoureux, on voudrait nous séparer, on voudrait nous empêcher.
Que bé que sonen les cançons en francès. Fa molt dels anys 60, això.
Sí, sí que és veritat. Té aquest aire...
Jacques Brel. Cru,
sí, exacte, sí. Exacte.
Sí, ens agrada, ens agrada.
Sí, la cançó es diu Nosaltres els amants, de Jean-Claude Pascal, que no sé si recordaràs que fa més temps, fa un dia vam parlar que anys més tard ell va confessar la seva homosexualitat i també que la història, no, la lletra que explica la cançó, en realitat és la història d'amor entre dos homes que han de viure amagats en contra, doncs, de la societat que no els hi permet. La cançó no diu cap gènere, en cap moment diu ell o ella. Vull dir que en aquest sentit és una cançó que també molta gent se l'ha agafat com a referent. En qualsevol cas, com et dic, va ser la primera guanyadora de Luxemburg i l'any següent tampoc els hi va anar malament. Van quedar tercers.
Petit bonheur, au bout de ton enfance. Petit bonheur, il faudra se quitter.
Potser van trobar la fórmula, no?
Sí, és evident que aquells primers anys els hi va anar molt bé, en aquest cas amb Camilo Felgen i Petit Bonhomme, Humanet. 10 anys més tard tornaven a guanyar i a més creaven un èxit mundial amb Après toi.
Après toi.
Sí, sí, Vicky Leandros, 1972, just abans d'una altra victòria, la que sentíem abans, la de fa 50 anys, que es repetia de nou just fa 40 amb Corinne Hermes.
Això era el 83?
Això era el 83.
No la recordo gaire.
La cinquena i última victòria de Luxemburg a Eurovisió. Aquesta és Si la vie est cadeau, si la vida són regals. També la penúltima cançó en francès que s'han portat mai al certamen. La última va ser belga, l'any 1986, i aquell any Luxemburg tornava a quedar tercera.
Està bé.
S'ha de reconèixer que avui, pels fans de la música en francès, sí, sí, estem oferint perles del
perles.
Festival d'Eurovisió.
Doncs mira, aquesta també era. Maca, aquesta potser la tinc més propera, em sona més.
Bueno,
i això que dius que no va ser guanyadora, aquesta.
No, va quedar tercera, 1986. La cançó es deia L'amour de ma vie, l'amor de la meva vida, de Chéguis Logans, una cantant canadenca d'origen ucraïnès. Ara segurament se n'hagués parlat. Del que no sé si te n'has adonat per això és que t'he dit que Luxemburg ha guanyat 5 vegades, però només t'he ensenyat 4.
És veritat? És
doncs,
veritat?
És que m'he reservat el millor pel final.
Apiguin.
Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon
sí, aquesta és fantàstica.
Correcte, 1965, Franz Gall, Poupée de Si, Poupée de Son, potser una de les cançons més mítiques del Festival d'Eurovisió. I al tanto, que encara podíem venir-ne més, que l'any que ve Luxemburg torna a participar i diuen que ho fan amb moltes ganes.
Jordi Ramos, moltíssimes gràcies. Ens quedem amb aquest tema que ens ha agradat molt.
Clar que sí, bon dia.
Bon dia.
Adéu.
Milers de famílies depenen dels bancs dels aliments per garantir-se l'alimentació. Al teu edifici, al barri, a la teva ciutat, tots tenim algú a prop a qui podem ajudar. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments. Fes-hi un donatiu mitjançant un bisum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs dels aliments.